L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, el so agent de salut. I sentim des d'abans de néixer. El so ens acompanya des que som engendrats fins que marxem d'aquest món, diu Jordi Àngel Jaucet en el seu llibre Sonidos para tu bienestar, que presenta avui a l'ofici de viure, que hi ha alguna cosa que t'envolta a cada moment encara que no en siguis conscient. Alguna cosa que et dona forma als teus records, que t'avisa del perill, que et connecta amb altres éssers vius i que fins i tot, en ocasions, et fa dubtar de la realitat. I això és el so. L'oïda no descansa mai, ens connecta amb l'exterior i capta sons i sorolls que ens afecten en el nostre dia a dia. Segons Jaucet, l'evidència científica mostra que el so pot alleujar o induir l'estrès i fins i tot provocar altres efectes adversos. Això és perquè l'impacte del so varia en funció de les seves característiques específiques, com ara el to o el volum, del context en què es percep i en especial de la resposta individual. Per tant, no és qualsevol so, sinó que són els tipus específics sota condicions particulars els que ens promouen la calma, considerant sempre l'estat i moment del receptor. De fet, les persones sempre hem tingut presents el poder del so per aconseguir el benestar, ja sigui el que prové de la natura com el que creem nosaltres. Diu un dels nostres convidats d'avui, juntament amb el doctor Miquel Samarra. Al llarg de la història, la humanitat ha cregut que el so té poders misteriosos, sanadors o transcendents. Avui en dia, la neurociència està explorant un camí fascinant, descobrir què hi ha de cert en aquestes antigues intuïcions i què és pura fantasia. Des d'un passeig per la natura, un bany sonor, un concert o una simple conversa amb amics o gent estimada. Tots són estímuls sonors que afecten el nostre camp energètic i ens transformen, ens alteren o ens curen. I que, possiblement, després d'anys d'oblit, el nostre instint vol recuperar per retrobar el benestar. Jordi Àngel Jaucet, ben retrobat. Gràcies per ser l'ofici de viure de nou.
Hola.
Presentant Sonidos para tu bienestar, que ha publicat Plataforma, acompanyat del doctor Miquel Samarra.
Un plaer estar aquí un cop més. Moltes gràcies.
I estem, clar, en un mitjà sonor. Jordi, estem en aquests moments, no sé si potenciant el benestar, tant de bo, de l'audiència.
Sí, emetem vibracions que es transformen en corrents elèctriques, en ones electromagnètiques i finalment en una percepció individual.
Hi ha persones que escolten l'ofici de viure a l'altra punta del món, caminant, dins el cotxe, també abans d'anar a dormir. N'hi ha fins i tot que agafen el son escoltant l'ofici de viure i jo dic, doncs escolta, magnífic, perquè us estalvieu prendre somnífers, no? O sigui, espero que no us avorreixi el programa. És a dir, que depèn també del context i de la situació de cada persona.
Bé, el so com a vibració i un cop la percebem cada un de nosaltres influeix molt tota la nostra història, les nostres vivències, la nostra cultura, el moment, l'estat. És difícil que el mateix so o música ens afecti de la mateixa manera en situacions diferents. Per això no hi ha unes regles o uns estàndards que puguis dir, mira, quan te trobes així, s'escolta aquest so. És molt individual.
Sí que és veritat, però ja que som a la ràdio, que una veu determinada potser afavoreix un determinat estat o un to determinat de veu, no?
Bueno, els professionals de la veu sabeu perfectament la importància que té la veu, que penso que s'hauria de formar i informar més a les escoles sobre aquest tema, perquè en la veu ens comuniquem amb els altres i en funció de com ens comuniquem podem produir-los un determinat estat o més bo o més dolent.
Fins a quin punt el nostre benestar depèn dels sons que ens envolten?
Bé, un entorn on hi ha sorolls de tràfic, com pot ser aquí la majoria de carrers de Barcelona, està estudiat sobradament com afecta el sistema nerviós, si produeix malestar al sistema digestiu, una irritabilitat, i de vegades pots dir, mira, és que ja no em fa res perquè m'hi he habituat, però no és així, una cosa és la percepció, segons la qual el cervell pot desconnectar i no fer cas d'aquell soroll, però a nivell fisiològic allò t'està afectant contínuament. T'afecta el sistema simpàtic, augmenta el cortisol, i a tu et sembla que no, perquè dius, mira, ja no em molesta. Vull dir, són dues coses diferents, la percepció i la part fisiològica.
O sigui, que podríem tenir un estil de vida, doctor Samarra, impecable, en el sentit de, no?, activitat física, bona alimentació, etc., però que el soroll afectés... no? Algunes, per exemple, les nostres analítiques, no?, que hi hagués algun punt afectat per l'excés de soroll, o tal i com ens deia Jordi Jauset, que fins i tot es desregulés el cortisol.
Efectivament. És a dir, de fet, es considera la contaminació acústica una de les contaminacions. Tenim contaminació petroquímica, la més coneguda, la més estudiada. Després hi ha la contaminació electromagnètica, aquesta ha anat creixent en els darrers anys, se'n sap més. La contaminació acústica, molt important, i després hi ha la contaminació psíquica, que és la més de totes, la menys estudiada, però quedem-nos amb la contaminació acústica, que efectivament, a partir dels determinats decibelis, es generen pertorbacions al sistema nerviós vegetatiu. Comentava en Jordi que si s'altera el sistema vegetatiu i augmenta el to simpàtic, tot això comporta doncs un estrès crònic amb tots els marcadors d'estrès que poden aparèixer. Per tant, està descrit i hi ha una associació fa anys que existeix que un advocat gestiona, diguéssim, les reclamacions de persones que estan sotmeses a contaminació d'aquest tipus. És molt pertorbadora i genera molta patologia, sí.
I ara s'està recuperant, d'alguna manera, Jordi, la seva capacitat terapèutica coneguda des de l'antiguitat, però que hem anat oblidant en els temps, no? No sé fins a quin punt estem tornant als orígens.
Sí, d'alguna manera, la ciència el que va fent és donant evidència de fets que es podien interpretar com a mites, com a temes esotèrics o paracientífics, i, bueno, mica en mica la ciència va avançant i va analitzant i dona mostres de que realment doncs, no era tal mite, no? Sinó que efectivament té un fet que a nivell científic se pot mostrar i es pot consolidar.
I si no, el dia de demà, apuntes ciència, en diferents moments del llibre.
La ciència va avançant. Vull dir, jo penso que sempre va darrere dels fets, no?
Per tant, aquí, tornant a les grans ciutats, el repte és viure a les grans ciutats però el mateix, o sigui, sense estressar-nos, malgrat la contaminació acústica, doctor Samarra, i connectar d'alguna manera amb aquests sons naturals sanadors que també hi són en les ciutats. En algunes ciutats més que altres, perquè, per exemple, a moltes ciutats europees hi ha grans parcs, hi ha molt de verd, cosa que no passa a Barcelona.
Bé, és tot un desafiament, Gaspar, perquè de vegades és que has de canviar de domicili. Hi ha situacions en les que no em plantejo que la solució sigui només meditar o cantar mantres, perquè no te'n surts, és la veritat, no? És a dir, hi ha contaminacions electromagnètiques i acústiques que probablement generin tal grau de pertorbació en el sistema neuroendocrino i immunològic que faci que hagis de marxar. Però arribat a un punt, doncs és veritat que si vas recarregant o vas d'alguna manera netejant, doncs aquest és un aspecte que s'agraeix molt, doncs poder connectar-se, sobretot en espais de natura, que permeten restaurar l'equilibri del sistema nerviós vegetatiu per si mateix. És a dir, quan entres a la natura, la vibració de la Terra, 7.8 hercis, et connecta amb l'alfa cerebral, les zones alfa, que són de relaxació, per això la gent va a la natura.
Cada cop més, després ho hem dit, sí, molt després de la pandèmia, els caps de setmana.
El que passa és que després, quan tornes a estar en beta o en gamma perquè ja t'has estressat per la tornada i el trànsit, no? És a dir, de vegades anem a la natura i reproduïm els mateixos patrons. Però bé, aquest és un altre tema que no toca.
Recordo que en Jordi Jauset també té publicat el llibre, entre altres, Neuromúsica, que és un llibre de referència sobre com la música influeix el cervell, i m'imagino també que podem trobar estratègies a través de la música per compensar tota aquesta contaminació acústica de ciutats com Barcelona.
Bueno, a través de la música o a través del so, inclús de l'escolta de paisatges sonors. Hi ha persones que s'han especialitzat en anar en un bosc o al costat d'un riu, gravar a nivell acústic, i aquell fitxer, que no deixa de ser un fitxer d'àudio, doncs tu te'l pots escoltar a casa teva, no a la teva habitació. En lloc de posar-te una cançó, una música, una obra clàssica, et poses un paisatge sonor. Sentes els ocells, sentes el fluir de l'aigua i, bueno, evidentment no és el mateix que ser-hi presencialment, però pot ajudar a que tu tinguis un altre estat.
Sí. De fet, hi ha indrets concrets que reproduïu en el llibre que fan aquesta proposta.
Sí, sí, s'han fet inclús a vegades algun experiment en algun hospital. A veure com al tornar d'una operació, doncs...
És impressionant. Sí, sí, esmentes casos sí, pràctics sí. En el llibre. És impressionant com hi pot haver una recuperació més ràpida en pacients després d'una intervenció o no, que, per exemple, tenen una finestra i veuen, en el cas de Barcelona, l'Hospital del Mar, no?, o la natura.
Exacte, l'Hospital del Mar darrerament estan traient els pacients de la UCI amb el llit a que veguin el mar, a que, bueno, gaudeixin de l'ambient, no?, d'estar allí a la platja. Algo que és tan, no sé, lògic, no?, de pensar que això els pot afavorir, i sembla que és un gran avenç científic.
Sí. Què en pensa el doctor Samarra?
Bé, tornar al sentit comú és tot un repte, no? És a dir, a vegades descomplicant-nos o deixant de ser tan sofisticats, retrobem el que sempre ha estat allà, no? En termes de so terapèutic, de música, val la pena també esmentar que en Jordi és aquells renavis que combina realment la seva visió com a enginyer amb la de músic, que és també aquesta, és fantàstic, perquè aleshores tens aquesta vessant més tècnica, científica, que pots desenvolupar al mateix temps que tens aquella sensibilitat de l'artista, que és capaç de veure que lo científic de lo intuïtiu o de lo místic no està separat, no? Això és, realment és molt interessant, que ell ha reflectit al llarg de molts anys en molts dels seus llibres, i val la pena revisar-los.
En Jordi ha escrit: el so és ciència, art i medicina. És vibració que es converteix en emoció i multitud de sensacions en funció dels nostres records, vivències i experiències. I al·ludeixes a la banda sonora que ens acompanya tota la vida.
Sí, pensa que, bueno, des que estem a l'úter de la mare, estem envoltats de vibracions, rebem ja aleshores vibració, i ens acompanya, de fet, al llarg de tota la vida, perquè el sentit auditiu és l'últim que perdem quan morim. Vull dir que tota la vida estem envoltant de sons d'una manera conscient o inconscient, i evidentment que ens influeix. Avui dia la ciència ja accepta que el so és un modulador biològic, igual que la música. A més d'art, ciència i entreteniment, doncs és una eina que, ben utilitzada, doncs ens pot afavorir el benestar o ens pot perjudicar. Jo, per exemple, hi ha una cosa que no acabo d'entendre, i és quan veig per Setmana Santa les festes a Calanda 24 hores tocant el tambor sense protectors auditius. No sé, deu haver uns quants otorrinos que deuen de tenir molta feina, perquè és una aberració total. Aquell so està fent perdent cèl·lules sensitives auditives i en principi no es recuperen.
El so és, a banda d'una percepció, escriu Jordi Jausset, un fil invisible que va creant la tela de la nostra existència. És el fil conductor de les nostres relacions, el mitjà a través del qual construïm llaços i compartim experiències. És el sentit de connexió humana. Per tant, clar, sense so i sense aquesta possibilitat de comunicar-nos, el nostre benestar com a persones socials que som quedaria, no sé si en un no-res, però gairebé.
Bueno, pensa que hi ha altres maneres de comunicar-se: amb la mirada, amb els gestos, amb el xoc, no? Tot això, aquelles persones que tenen problemes auditius, doncs tenen que buscar altres estratègies per a poder arribar a aquest nivell de comunicació. Perquè, a més, avui dia, per a les persones que tenen problemes de demència, una de les recomanacions més grans és que intercanvin amb altres persones, que es relacionen, perquè si no, la morbiditat neuronal s'accelera moltíssim. I al relacionar-te, doncs, bueno, mantens aquesta connectivitat, aquesta activitat en el teu cervell, i fa que almenys baixi d'una manera més lenta.
Com pot ser que un so, una vibració tan petita, ens afecti a tants nivells, ens provoqui tants canvis físics, mentals i emocionals?
Aquesta pregunta me la vaig fer fa molts anys i me la continuo fent, perquè és curiós, no? La variació de la pressió atmosfèrica, que és una magnitud física, que això ens afecti, bueno, íntegrament a totes les nostres dimensions, Jo penso que al final, a veure, tenim un sistema nerviós que dona resposta a aquestes variacions. Per tant, som éssers totalment musicals, si no, no tindria sentit. I també hem de pensar que l'oïda era molt important per temes de supervivència, els nostres ancestres. Allà on no arribava a veure la vista, que ara teníem que estar pendents dels sorolls que podíem escoltar. A més, són uns sensors que tenim que envolten 360 graus. No la vista, que només ens condueix cap on estem mirant, no? Per tant, és un sentit que a nivell d'evolució doncs ha estat molt important, per això ens actua moltes vegades per la via ràpida. Quan sentim un so inesperat, l'amígdala es dispara i ja ens posem en situació d'alerta.
Sí, vull dir, essencialment el que he comentat, és a dir, que el sentit auditiu l'hem anat segurament atrofiant també en base que ens hem anat civilitzant, sí? És a dir, aquestes apreciacions les hem perdut, i després perquè segurament l'ús de molts d'aquests auriculars que fem servir acaben afectant a tot el que és l'oïda, no? És a dir, sobretot l'oïda mitja i l'oïda interna queden afectades. Per tant, tenir molta cura a l'hora d'utilitzar determinat volum, perquè fem servir molt els auriculars per tal d'escoltar doncs, qualsevol cosa, siguin podcast, en aquest cas no seria un problema, però sí determinades músiques. Això des del punt de vista purament mèdic s'ha de dosificar, no? Avui en dia inclús aquests telèfons intel·ligents et diuen que portes uns dies sentint el volum molt alt, no? Que el regulis, perquè potser d'entrada no tindràs. I conec un cas clínic, un cas clínic d'una persona que va fer una ruptura timpànica perquè es va posar un àudio, no va controlar el volum de sortida i li va rebentar el timpà. O sigui, va fer un traumatisme òtic i va fer una ruptura timpànica, efectivament, tal qual.
Gandhi. El soroll no pot guanyar el soroll, només el pot guanyar el silenci.
Diu en Jordi Jauset, tal com ens comentava, que els sons de la natura tenen una capacitat única per induir la relaxació. Aquesta idea cada cop té més suport entre la comunitat científica, amb diverses teories recolzades per una evidència empírica que suggereixen una connexió profunda entre els humans i el seu entorn natural. Bé, en el llibre cites com nombrosos estudis, parles efectivament dels banys de bosc, que es van com posar de moda al Japó, no?, per compensar aquest excés de treball que podia acabar molt malament. I cada cop, esclar, sembla com si el fet que hi hagués evidència científica que recolza els banys de bosc ens fes redescobrir quelcom que és més vell que l'anar a peu.
Exacte, quan es poden mesurar les coses, doncs és quan les creiem, no?, com allò de Santo Tomàs, no?, com ho puc tocar. Sí, efectivament, els banys de la natura o els boscos estan envoltats d'uns entorns visuals i auditius totalment diferents de l'entorn d'una ciutat. Només estar 10, 15 o 20 minuts en aquest entorn i es nota que hi ha una activació del parasimpàtic, hi ha un canvi d'ones de l'estat alfa, beta a l'alfa, i bueno, com tot això avui dia es pot mesurar, doncs pues, ja se li dona credibilitat. També hi ha estudis que diuen que guanyes en memòria i atenció quan ho fas més o menys 3 o 4, diguem, passejos setmanalment.
Val a dir que el Shinrin Yoku, que és el nom japonès d'aquests banys, a veure, ja m'agradaria que els científics també anessin una mica més enllà, perquè moltes vegades els estudis queden bàsicament amb els terpens, no?, de les plantes i aquests aspectes més moleculars. Per tant, el tema dels banys del bosc, en aquest cas el benefici és a molts nivells, no? Nosaltres estem tocant el tema del so, però la ciència ho veu més des del punt de vista molecular moltes vegades, i a millor es perden aquestes qüestions més bioenergètiques que estan presents i que requeririen, doncs, evidentment, tenir un coneixement una mica més ampli que el que tenim. Sobretot des del punt de vista mèdic quedem molt reduïts a la nostra en la nostra apreciació de les coses, perquè tenim un paradigma molt mecanicista, i aleshores això fa que més enllà de la molècula les coses doncs siguin esotèriques, i més enllà de la part, diguéssim, anatòmica, fisiològica que estàs veient, doncs es queda com molt reduït, i tots els àmbits terapèutics queden allà, no? Per tant, el que la física pot demostrar fins a cert punt m'ho crec, i la resta, si no té evidència, doncs una mica vaig deixant passar.
Sense voler generalitzar, doctor Samarra, perquè cada cas és un món, però en quins casos, per la gent que ens està escoltant, recomanaria els banys de bosc, la reconnexió amb la natura, no?, per regular, com ens comentava Jordi Jauzet, el sistema nerviós, per induir estats de relaxació?
Jo li recomanaria absolutament a tothom. Jo, per exemple, cada dia de la meva vida li dedico una hora i mitja a això. Faig una activitat física en l'entorn de la natura. Per tant, faig dues coses en una, que és el recomanable. Per tant, els banys de bosc es poden combinar amb activitat o exercici físic. Per tant, recomanació universal, sens dubte, és la manera, no?, en la meva experiència, no com a metge, sinó com a practicant d'aquest exercici, ho recomanaria a tothom. Com a mínim fer-ho 20 minuts al dia. Les persones que viuen en un entorn urbà, bé, jo no visc en un entorn urbà, per tant, evidentment, jugo un avantatge, però de tota manera, les persones que poden fer-ho, Barcelona no és una ciutat amb tants parcs com d'altres, però intentar tenir un contacte amb la natura regular, perquè això realment permet posar el sistema en ordre. Per tant, és una recomanació molt terapèutica.
Parlem de la vibració. Hi ha moments en què la vibració, Jordi, agafa un paper també protagonista en el teu llibre, per exemple, amb els vols, la veu, els mantres. És apassionant tot aquest món.
Molt apassionant. Jo diferenciaria, per exemple, el que és la vibració dels vols i de la veu dels mantres. I, a més, el gran especialista és el doctor Miquel Samarra. Tema de vibració amb els vols. Bé, nosaltres donem un cop en un vol tibetà o de quars. Això produeix una vibració a les partícules de l'entorn, un canvi de pressió, i aquest senyal, el nostre sistema auditiu, ho transforma en una senyal elèctrica, va al cervell i s'interpreta. Si aquest vol el posem sobre la pell, doncs actuen el que són els mecanoreceptors, que també són unes cèl·lules, que el que fan és enviar informació d'aquell moviment també cap al cervell. Passa el mateix amb la veu. Jo vaig tenir una experiència molt maca fa uns anys, que era un bany de so fet per una terapeuta vocal que anava vocalitzant vocals i me les anava impulsant sobretot a la columna vertebral. Bueno, l'efecte és molt similar a que quan te fiquen un bol a sobre i el bateixen, no?, i el toquen perquè vibri. Claro, hi ha dues informacions, la del sistema auditiu i la de la pell. Tot això s'integra en el cervell i fa que tinguis una experiència molt més enriquidora. Després, ja els efectes, pues, com dèiem abans, ja són una mica particulars. Si a tu t'agrada aquell so, si tu l'acceptes, aquell so, vas a fer aquella sessió perquè estàs convençut, doncs, de que t'aportarà certes coses positives, doncs l'experiència serà fabulosa. Si el so no t'agrada, evidentment no fa falta que ho provis.
Tu tenies alguna resistència, eh?
Jo vaig tenir una resistència en una experiència en un gong, però va ser perquè la terapeuta penso que no va actuar gaire correctament. Era una experiència en una sala d'uns 10 metres quadrats. Hi havia dos gongs molt grans, ens vam estirar a terra i sense dir res va pegar un cop al gong impressionant. Jo vaig obrir els ulls, vaig mirar els altres, no es mulla ningú, jo vaig estar a punt d'agafar i marxar, perquè el primer que em va venir al cap com a enginyer és quants decibels haurà suportat la meva oïda. I, bueno, clar, el record que jo tinc del gong, que el tinc que buscar altres experiències positives per no quedar-me amb aquesta, és aquest.
Sí. Però en parles i dediques un capítol, eh? Els post-tibetans.
Sí, no, els vols tibetans, les experiències que tinc són totalment positives.
Però dius que al principi dius no sentia ninguna atracció hacia los cuencos tibetanos.
No, perquè no els havia escoltat mai, no sabia el que era. Vull dir, estava jo en un grup de recerca de musicoteràpia, la Ramon Llull, i una psicòloga va dir, mira, a l'església del Pi fan un concert de vols. I dic, i això què és? Sí, uns vols. I jo per curiositat vaig anar, que ara em trobo que feien sonar els vols, i a més amb la veu, no? I jo com a músic, a lo millor m'esperava un ritme, una harmonia, una melodia, vaig sortir amb mal de cap, no entenia res que estava passant en aquell entorn, però bueno, vaig contactar amb els músics que eren el grup Xirai d'aquí a Barcelona i ja vaig anar a fer un taller d'immersió amb ells per experimentar amb el meu cos què me produïa aquell so i a veure què és el que podia explicar.
Sí. I alguna conclusió?
Bueno, que és un mitjà, si tu acceptes aquell so, sobretot els tibetans, perquè és un so molt més útil que els de quarts. El de quarts és bastant potent, però si tu acceptes aquell so per a relaxar-te és fabulós.
Per a relaxar-te. Sí. Sí, ja està d'acord, doctor Samarra?
Sí, completament, perquè tots els que... Bueno, igual que en Jordi, doncs he fet el meu recorregut a través del so com a, diguéssim, com a pacient. Els vols de quarts van ser els primers que vaig experimentar. En aquest cas sí que la terapeuta era, jo crec que molt bona, i eren sessions, banys de quarts. Després, més endavant, vaig poder experimentar els vols tibetans i, de fet, jo en tinc un a la meva consulta que vaig adquirir doncs, ara fa uns 15 anys a Katmandú, amb un taller d'aquells exiliats tibetans que encara els feien a mà aquests vols, de diferents tamanys i són irregulars, es veuen els dits, no?, com està moldejat. I és molt interessant el vol tibetà perquè té, jo el que tinc és relativament gran, és a dir, que podria ser com un casc, no? I el vol tibetà, pots, quan és autèntic, fas la prova, l'emplenes d'aigua i el fas vibrar i l'aigua realment rep aquesta vibració i bull, entre cometes. No és que bulli, sinó que aquesta vibració el vibra cap endintre. En canvi, algun bol japonès que havia fet servir, que també sona molt bé, doncs fa la vibració externa, però no endins. Si fan el mateix experiment, es veu clarament com el bol tibetà, doncs en aquest cas té una vibració interna. Això és molt interessant, perquè des del punt de vista terapèutic se'n va acudir aleshores, doncs, si vols dinamitzar determinades estructures, per exemple, a nivell del sistema nerviós central, tu pots posar-ho amb suavitat, com si fos un casc, i aleshores fer vibrar, evidentment, amb uns decibels adequats, perquè aquesta vibració va endins, és a dir, que d'alguna manera entraria a través de l'oïda, però també, perquè el so es transmet via aèria, via òssea, es podia transmetre a, diguéssim, a tot el que és la part del cervell, el que és la base del crani, allà està la cella turca amb la hipòfisi, és tota una dimensió la vibració del so. En aquest cas, pels efectes que produeix en el cos físic i després en el mal estudiat en medicina, cos etèric, no? que seria la part del cos no física, li diem el cos etèric.
Mal estudiat és un plasma, o gens estudiat.
És un plasma bioelectrònic activat, o sigui, seria com l'aura que dèiem, però podem dir el cos etèric, que és una part que està íntimament unida amb el cos físic. És a dir, el cos físic, de fet, no tindria existència pròpia sense el cos etèric. Aquest és un dels grans misteris a resoldre per la medicina actual. Quan això es pugui demostrar, quan es pugui veure, es lliura un canvi radical. Aquest és el gran canvi que estem esperant, perquè aleshores, a partir d'aquí, ja té sentit tots aquells tractaments que no són físics.
Clar.
Però primer hi ha d'haver una existència, has de poder demostrar, comprovar, es pot comprovar, però comprovar no és demostrar. És a dir, jo comprovo una cosa i potser no la puc demostrar, no? És a dir, comprovo que aquesta experiència és molt positiva, però si em pregunten com ho demostro, no ho sé. Per tant, confondre comprovació amb demostració ha sigut un fre moltes vegades per poder avançar. Però dit això, clar, el so, aleshores, en aquest cas, sigui amb música, amb el vol o també amb la veu, diguéssim, té aquest impacte sobre aquest cos físic, però també sobre el cos etèric, no? Llavors el Jordi ara explicava l'experiència del so directe sobre la columna, però esclar, també has de pensar que estàs actuant en un lloc, en un plànol, diguéssim, que no és visible, però que pot estar vibrant i pot facilitar aleshores els canvis.
Sí. Vols dir, Miquel, que això no està demostrat, però no divulgat?
Bé, probablement sigui així, Jordi, probablement sí. Probablement hi hagi coses que estan demostrades i pel que sigui, doncs no són tan conegudes, no? Però en qualsevol cas, avui en dia encara, no sé, entre la majoria dels meus col·legues metges, si parlessis d'això, dirien que això no existeix.
Però sí que, o sigui, segons vostè, doctor Miquel Samarra, el so pot tenir beneficis terapèutics per la salut.
Sí, sí,
i el tema és, efectivament, bé, com es demostra això i en mans de qui ens posem?
Bé, això és com sempre, no? Vull dir que, evidentment... O sigui, avui en dia, per exemple, hi ha notícies d'un pediatre que anava a tocar el violí a les sales i els nens milloraven molt. És a dir, que hi ha coses que s'han fet avui en dia perquè hi ha metges que també són músics, evidentment, igual que enginyers músics, i hi ha músics que tenen la seva professió. Però, en qualsevol cas, el benefici del so, de la música i de tot el que està en relació amb aquest tema té... pot tenir molts beneficis terapèutics i al mateix temps pot tenir, diguéssim, doncs, perjudici, no?
Sí, en aquest cas, Jordi Jauset, per recomanar a la nostra audiència, no, per on podrien començar, a banda de llegir el seu llibre o els seus llibres en relació al so i als beneficis terapèutics, què els podríem dir?
A veure, fer una escolta conscient del so, per realment saber si allò que jo estic, aquella vibració que m'arriba i la identifico, m'aporta alguna cosa positiva o no. I, evidentment, una de les coses que s'haurien de fer de seguida és eliminar totes aquelles notificacions electròniques que no fan falta del mòbil,
sí,
del tablet...
Sí, el telèfon mòbil, fora notificacions, fora, bueno, sorollets.
O almenys quan arribés després de treballar, arribar a casa, no posis a veure la tele, evidentment, vull dir, vés a fer un passeig, si pots, per la natura, exercici físic, però intenta desconnectar de tots aquells estímuls que durant tot el dia t'han estat arribant al cervell. Necessita, el cervell necessita aquesta desconnexió.
Perquè les notificacions, doctor Samarra, poden ser molt estressants, oi?
Ho són.
Sí.
Qualsevol estímul d'aquests repetitius, avui dia la gent està hiperactivada. Notificacions, sorollets, vull dir, realment es generen, doncs, un estat d'alerta permanent. Vull dir, així és difícil equilibrar el sistema nerviós vegetatiu.
Fins ara hem parlat dels sons i el soroll, no hem acabat perquè també volem parlar dels mantres i escoltar el doctor Samarra parlant de mantres, però en un altre moment del llibre parles del silenci, que parla, Jordi, o dels sons fantasmes, en dius. Dius que saber escoltar el silenci és tan important per al nostre benestar. No sé si fins a quin punt es pot comparar amb la música, com saber escoltar música.
Mira, curiosament, fa uns anys van fer unes investigacions en ratolins, van estar exposats a música, a sons i a silenci. Durant els períodes de silencis van comprovar que és quan tenien neurogènesi, creaven noves neurones a l'hipocamp. En persones el que s'ha fet és comparar les teves biomarcadors, no?, escoltant música, silenci i sons, i s'ha trobat també que durant els períodes de silenci hi ha una baixada de cortisol, però sempre quan sigui posteriorment a un so. És a dir, el silenci sembla ser que actua molt bé després d'un estímul sonor.
Qualsevol?
Bueno, en principi no han de ser estímuls, diguem, agressius. Però sembla ser que aquesta pau, aquest no so, doncs la reacció del cervell i del nostre sistema nerviós és molt positiva. Per tant, no tot ha de ser música ni so, evidentment. Vull dir, el silenci és molt important. Quan estem en silenci és quan també es connecta la xarxa aquesta neuronal per defecte, que és la base de la creativitat, de que necessitem aquests espais.
També dius que el so s'explora com una eina per modular el dolor. Parles del soroll blanc.
Bé, el soroll blanc, més que pel dolor, sí, hi ha alguns experiments que s'han fet. S'utilitza bastant per tinnitus, per la gent que té els acúfens, perquè emmascara. El soroll blanc, com està format per tot el rang de freqüències, l'actuació que fa és tapar la freqüència aquella que a mi m'està molestant. El que passa que no sé què pot ser pitjor, vull dir, si escoltar el soroll blanc o escoltar aquells tons que generen els acúfers, no? Això també és molt individual. Però sí que s'ha comprovat que com és un soroll que el cervell no d'està predint que vindrà, és totalment monòton, ajuda a dormir. Això s'ha comprovat també en nadons. Inclús hi ha mares que agafen el secador de cabell, l'enxufen...
Sí, el secador és un soroll blanc?
Sí, més o menys semblen al soroll blanc. I, bueno, quan veuen que no pot dormir, estan allà un rato amb el secador i sembla ser que s'ha de dormir.
Ni en Jordi Jauset ni un servidor experimentem el soroll blanc dels secadors. M'imagino per aixugar-nos el cabell, aquest no l'experimentem.
Jo tinc un amic meu que ho fa sempre, un amic meu de tota la vida, que ell ho fa servir. Ell no sabia que era un soroll blanc, però ho aplicava, sense saber, sense tenir aquesta informació.
Sí, s'aixugava el cabell i quedava ben relaxat.
No, sense jugar-se el cabell, o sigui, el fa servir directament per dormir.
Directament.
Sí, no, i no és un nadó. Per tant, és real, això, no?
Pel que fa als mantres, doctor Samarra, també com a expert, els mantres l'acompanyen també en el seu dia a dia. Com poden beneficiar la nostra salut?
Bé, de moltes maneres. El Jordi deia una cosa molt interessant, la vull agafar, perquè ha dit una cosa que ve al cas. És a dir, i quan estàs fent la pràctica dels mantres, bé, jo t'he dit que la màntrica que faig servir és la màntrica sànscrita, que és un dels mantres dels sons més antics del planeta, perquè el sànscrit, de fet, és una llengua mal anomenada morta, però que és l'origen de totes les llengües indoeuropees, per exemple. Des d'aquest punt de vista, els sons, els mantres en sànscrit són molt profuns, molt poderosos, però això que deia ara ell, aquest experiment del silenci i el so, és veritat, perquè tot exercici de màntrica, el que és, emets el so, però hi ha d'un temps d'escolta. És a dir, no és emetre un mantra, sinó que hi ha una pausa i una escolta per poder escoltar el mantra a dintre. No? Si vas om, fas l'om, però després hi ha una pausa i tu l'escoltes dintre. Per tant, l'ús de la màntrica és sobretot, o sigui, et permet fer canvis, amb el pas dels anys, canvis molt significatius, primer en el mode que tens de distribuir el temps entre escolta i parlar, vas virant cap a una posició de 70% d'escolta, 80% d'escolta, 20% de parlar. Sí? És a dir, que per defecte estàs en silenci i només parles quan se't demana. Sí, aquest és una cosa que succeeix, és increïble, no és que ho busquis, sinó que realment vas canviant. I l'altre, també en relació a la manera de comunicar-te, hi ha un canvi a l'hora de comunicar-te, és a dir, la manera com et comuniques, sobretot el contingut, és un contingut molt més inspirador, és a dir, generes molta més harmonia que conflicte, perquè al final la parla és només és exclusiva del regne humà. Els animals es comuniquen a la seva manera, amb sons, les plantes tenen la seva comunicació a través dels micelis i a través dels terpens, però l'ésser humà té aquest do, però no el fa servir correctament. I aleshores els problemes avui en dia més grans els tenim els éssers humans quan ens comuniquem. Aleshores l'ús de la màntrica d'una forma consistent, diguéssim, compromesa, que puguis treballar, produeix uns canvis en tot això que et dic. És com molt pràctic, no?
Què en pensa, Jordi?
Aquest ritme, el recitar els mantres, doncs fa que el teu ritme respiratori baixi, no? Mm-hmm. És una actuació també del sistema del nervi vago, baixen la taxa cardíaca, vull dir que tornem a estar en un estat, diguem, de relax, no?
Parasimpàtic otònic, diu, sí, diu així, tot el que és com ara del nervi vaga és l'expressió del parasimpàtic. Per tant, completament d'acord. Té uns efectes a nivell físic, fisiològic, i després jo també parlava des del punt de vista dels canvis que ja no són tan visibles, no? És a dir, hi ha una part del so que aquí no la podem aprofundir perquè, evidentment, el programa hauríem de fer 6 o 7 programes més, però hi ha una part del so que és més física, fisiològica, més terapèutica directa, però hi ha una part del so que ens sortim, no?, com a l'ús de la màntrica, no?, i després de com els antics podien construir piràmides amb el so. I ara ja tothom ha quedat esbarat, no? Però hi ha unes teories que parlen de que determinats col·lectius poden fer levitar, no?, i poden construir o destruir. És a dir, que determinades persones, jo crec que aquesta és, jo diria que és un dels factors probablement de que molts d'aquests coneixements, molts dels coneixements profunds en relació al so, no se saben, no estan divulgats, perquè jo crec que l'ús que se'n podria fer amb una humanitat que viu majoritàriament del plexe solar cap avall probablement no seria l'ús adequat, no? Però segur que civilitzacions antigues tenen un coneixement profund del so que apenas s'està lliurant ara en petites dosis. Sí.
Pensa que amb el segrest del president Maduro va haver una cadena de televisió que va dir que s'havien utilitzat freqüències infrasòniques.
Sí, sí, sí.
Perquè produeixen malestar.
Efectivament, no? Era un armament que, sí, no, que encara estava en experimentació i que va deixar descol·locada, no?, tota la gent que el protegia. Va sortir, de fet, en alguna televisió, sí, nord-americana important. També se'n van fer ressò la premsa d'aquí. O sigui, tan poderós és el so, Jordi? Pot arribar a ser el so?
Tenim un sistema nerviós que ho capta i respon. Sí.
Sí, sí, és vibració, i la vibració, per tant, afecta en tots els àmbits, no?
Sí. Sobre els mantres, alguna cosa més a afegir, Jordi? Estem a la recta final.
No, el tema és repetitiu. També suposo que el que fa és que desconnecta una mica el cervell perquè no ha d'estar pensant què vindrà, no? Com passa a vegades quan escoltes música, que estàs esperant aquell moment i aquell patró. I això fa reduir la fatiga mental. També és un descans pel teu cervell que pugui passar d'un estat beta en un estat alfa o teta inclús, no? Són, a part del que comentava el doctor Samarra.
Sí, és, no sé si, doctor, és la seva forma de meditació, els mantres, o n'hi ha d'altres?
Sí, o sigui, és un facilitador, diguéssim. A mi m'interessa molt, tinc aquesta inclinació natural per aquest tipus de coses i aleshores ho combino amb altres qüestions. És a dir, la meditació no és només fer la màntrica, és una manera, però també la visualització, evidentment, la respiració, tot compta per facilitar, diguéssim, aquest alineament, no? Uh-huh. Vull dir, al final, què volem fer al meditar? Volem alinear-nos de tal manera que el nostre pensament, el nostre sentiment, la nostra acció, la paraula estigui alineada. I els mantres són, sens dubte, una eina molt útil en aquest sentit, que jo hagi pogut experimentar.
Al final del llibre, Jordi Jauzet, entrevistes, entre d'altres, metges el doctor Samarra. Uh-huh.
Sí, sí.
La primera pregunta és: considera que l'exposició entorn sonors específics, per exemple, silenci, sons de la natura, música relaxant, influeix en la recuperació del pacient o en el seu estat general de benestar? I la resposta del doctor Samarra és contundent, diu sí. I n'hi ha d'altres.
Sí, m'interessa bé molt tenir recollir aquest llibre, ja que tocava certs aspectes una mica per a científics, entre cometes, doncs tenir el recolzament i opinió de metges, no?, com ell i d'altres.
I alguna conclusió?
S'ha de continuar investigant, o més que investigar, donar a conèixer coses terapèutiques a nivell del so, perquè jo penso que n'hi ha moltes i s'haurien de protocolaritzar ja i aplicar als centres de salut.
Sí?
Sí. Fer setmanalment 2 o 3 sessions per a aquells que tinguin depressió o ansietat o estrès, jo penso que resultaria més econòmic,
sí?
Que poguessin assistir i que no en tot el tema de medicació.
Depressió, ansietat, estrès.
Sí.
Posa aquests exemples.
Sí.
Sí. No sé si el doctor Samarra hi està d'acord.
Completament. Sí, jo crec que tenim eines molt útils que són econòmiques en aquest sentit i que faciliten molt, doncs, el fet de no haver d'utilitzar tanta farmacologia, que és necessària, però que de vegades podríem facilitar això, grups de treball que poguessin utilitzar aquestes eines que aparentment no són tan ortodoxes, però que són molt útils. Senzillament, invitar tothom a obrir el seu camp de visió. Sí, és a dir, al final, escolta'm, estem remant tots junts, no sé, no veig tant conflicte amb això, si ens poséssim d'acord.
Hi ha més eines ancestrals, vull dir, cantar en grup, ballar o fer meditació, això s'ha fet sempre. No?
Al final jo sóc d'aquelles persones que a vegades ve un pacient, una persona, i m'explica que ha fet, no sé què, jo ho desconec. Jo li pregunto immediatament què ha fet, no? I com ho ha fet, perquè jo li puc fer una indicació d'una cosa i aleshores ell no la fa i fa una altra cosa, però li funciona igual. Jo sóc dels que pregunta, escolta'm, sisplau, comparteix-me això, perquè pel meu benefici, pel meu coneixement, però també pel benefici de moltes persones. Jo, moltes de les coses que he compartit i comparteixo al consulta és perquè he rebut una informació, me l'han compartit jo, l'he pogut compartir amb els altres pel benefici de les persones que s'apropen.
S'escapa una mica del programa, però abans d'acabar, la pregunta per mi és una mica obligada, tenint en compte que el doctor Samarra és especialista en medicina de l'educació física i de l'esport, i parlàvem de la depressió, i no té res a veure amb els sons, però sí amb l'esport i la depressió, que és increïble. Els estudis que estan sortint darrerament sobre com l'esport pot, una activitat física al llarg d'uns quants mesos, pot tenir gairebé el mateix efecte, per no dir el mateix, que un antidepressiu.
Bé, això fa moltíssims anys que se sap. És a dir, ja de quan es feia l'especialitat dels anys 90, això se sap. Vull dir, per això avui en dia s'intenta incidir sobretot amb tots aquests aspectes que més combinats, vull dir, el que fan és tenir un efecte sinèrgic. Tu imagina't fer activitat física en un entorn natural. O sigui, estàs potenciant els efectes, les aquí. L'efecte sinèrgic és 1 més 1, 4. I busquem això, no? Per tant, realment coses fàcils les tenim a l'abast, només que les hem d'experimentar.
la música et motivi a fer l'exercici físic, que hi ha estudis que diuen que hi ha una sinergia.
Recordo el programa que vam gravar de l'Ofici de Viure de TV3 amb en Jordi Jauset, que jo vaig anar a córrer i en Jordi Jauset va tocar el piano. Va ser molt bonic, es pot recuperar a TV3 a la carta. Jordi, i pel que fa al cant dels ocells, podríem acabar, no?, parlant de la importància del cant dels ocells, com ens pot afectar, beneficiar?
Bueno, evolutivament també sembla ser que hi ha on es trobava un lloc on havia, on cantaven els ocells, s'assimilava que era un lloc segur i confortable. I això és algo que ens ha quedat, no? Suposo que en tota l'evolució i tant que canviaven de lloc i els transhumans, i bueno, pues, era molt important trobar llocs on hi havia aigua, això volia dir que havia menjar, i un entorn que fos realment segur a nivell sonor, no? I això és algo que, bueno, ho mantenim.
I a més, cada cant, segur que si poguéssim estudiar l'efecte de cada cant en el nostre cos, hi veuríem diferències.
Segurament, totalment.
Sí, igual que als anys, fa uns 25 anys, no recordo si era metge o científic, va fer un llibre, Campbell es deia, que es deia L'Efecto Mozart, aquest és un llibre conegut, on feia un vademecum dels clàssics en relació a determinades patologies. El Jordi segurament el coneix, és un llibre que jo vaig comprar fa molts anys, potser l'any 2000 o així, i aquest, Donald Campbell es deia. I aleshores, doncs, de la mateixa manera, és gairebé segur que si tu estudiessis els cants de determinats ocells, tu podries trobar un efecte terapèutic, inclús per recomanar-lo en determinades patologies, no? Si la merla, que si, no? Que si altres, és que no s'ha fet, però, per exemple, jo sé, hi ha una musicoterapeuta nord-americana que és coneguda, Arden Wilken, aquesta musicoterapeuta nord-americana, que va viure, crec que encara viu molts anys, vivia per aquí, a Catalunya. Aquesta persona té editats molts CDs de l'època, molta música, en el qual n'hi ha un que recordo que és terapèutic, que es diu Nature's Serenade, aquest, que concretament reprodueix tots els sons de la natura. Per tant, això fa molt temps que s'estudia i s'utilitza terapèuticament, també.
Doctor Miquel Samarra, Jordi Àngel Jauset, autor de Sonidos para tu bienestar, la ciència del sonido para la mente y el cuerpo. Senyors, ha estat un plaer. Moltes gràcies pels vostres sons.
Moltes gràcies.
Igualment.
Les vostres paraules i el vostre contingut, perquè aquí, efectivament, per molts sons que tinguem a la ràdio, Jordi, si no els acompanyem d'un bon contingut, evident, malament rai.
Totalment d'acord.
D'aquí uns instants, Sergi Torres.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure. Amb Gaspar Hernández.
Avui, Sergi Torres parlant de resolució de conflictes. Sergi, ben retrobat, endavant.
Gràcies, Gaspar. Si fixa't, que bonic aquest espai del conflicte amb l'altre i que mal vist és. I com moltes vegades afrontem el conflicte amb la bona voluntat de resoldre'l, però estant en conflicte amb el conflicte. Per tant, si jo col·lisiono amb la meva perspectiva conflictuada sobre una situació que jo veig en conflicte perquè jo estic en conflicte amb aquella situació, no hi ha resposta, no hi ha canvi, no hi ha transformació. El que succeeix és que aquella situació s'acaba convertint en un conflicte de conflictes on s'extenen altres persones. Però, si podem veure que un conflicte és una situació que està desafiant o m'està demanant una mirada més àmplia, si un conflicte el puc utilitzar per veure que estic en conflicte amb certa situació, si puc utilitzar el conflicte per veure on jo em sento en conflicte, aleshores veuré que un conflicte entre dues persones, ara el contextualitzo, entre dues persones, un conflicte entre dues persones és la col·lisió de dos punts de vista que es creuen ser la veritat. Si puc veure això, si puc veure això i realment la meva intenció és resoldre el conflicte, veuré que per dissoldre el conflicte he de fer un exercici de voluntat interna de deixar anar la meva perspectiva. I aquí aviso els oients. quan arribem a aquest punt, com que estic conflictuant i no m'adono que conflictuo perquè el que jo penso que veig, penso que és la veritat, com vaig a deixar anar jo al meu punt de vista si és la veritat del que està passant? Doncs aquest és el gest de voluntat. Si jo vull realment resoldre un conflicte, m'he d'atrevir a anar a veure on estic jo en conflicte per dins per poder-ho deixar anar, poder-ho alliberar.
Com que no és fàcil, Sergi, et proposo que en continuem parlant la setmana que ve.
Meravellós.
Gràcies. Una abraçada.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. En nom de la Sílvia Andrés, al guió, de la Rosa Silloé, a la realització tècnica, i de la Núria Ventura, a la producció. Sí.